Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 6 i 10 minuts i aquest és el perfil del convidat que tot seguit ens acompanyarà. Marta Cailà.
Hola, bona tarda. És empresari i cuiner d'èxit als Estats Units, on té més de 30 restaurants, un d'ells amb dues estrelles Michelin. Ha destacat per la seva labor solidària a través de l'ONG World Central Kitchen. Fa poc més d'un any, després del pas de l'huracà Maria per Puerto Rico, va servir més de 3 milions de plats a l'illa amb l'ajuda de 20.000 voluntaris. També ha ajudat les víctimes dels incendis de Califòrnia i ara està alimentant els funcionaris afectats pel tancament parcial de l'administració als Estats Units. Escollit per la revista Time com una de les 100 persones més influents del món els anys 2012 i el 2018 i nominat com a candidat al Premi Nobel de la Pau el 2019. Aquesta setmana acaba de publicar un llibre on explica la seva experiència a Puerto Rico que porta per títol Alimentamos una isla.
Saludem a aquesta hora de la tarda. En aquest cas, ella està a Washington, a José Andrés. José Andrés, bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut. De seguida parlem d'aquest llibre, José Andrés, però abans volíem comentar aquest tancament parcial de l'administració dels Estats Units que ja ha afectat a 800.000 funcionaris. Com estàs ajudant els afectats d'aquest tancament dels Estats Units?
Bueno, estem fent el mateix que vam fer el 2013, fa 5 anys, on els meus restaurants al migdia donem uns entrepans, uns bocates a tots els treballadors, no?, del govern. Per què ho fem? Perquè n'hi ha moltes persones, sobretot n'hi ha moltes dones, moltes d'elles a vegades solteres, amb fills, que si no tenen el xec, si no tenen els calés, avui els tindrien que pagar i n'hi haurà més de 600.000 persones que no rebran aquest xec, no poden alimentar la seva família. Aquesta és la situació i jo que vols que et digui, vinc a Washington, el meu negoci és donar de menjar a aquesta gent. Porto aquí 25 anys i el mínim que podem fer com a companyia de restaurants és donar de menjar a aquesta gent que ara mateix ho estan passant molt mal.
I sembla que no té... Ara mateix la perspectiva és que no s'acabarà ràpid, això. Recordem que l'administració dels Estats Units està mig paralitzada per la negativa. Ahir en parlàvem al programa dels demòcrates a finançar el mur de Donald Trump a la frontera amb Mèxic, i Donald Trump, que no baixa del burro. El president nord-americà ha dit aquesta setmana que s'està vivint una greu crisi humanitària i de seguretat nacional a la frontera, i en aquest cas ha acusat els immigrants il·legals d'assassinar, en el seu discurs a la nació, a milers de ciutadans nord-americans al llarg dels últims anys. Jo volia preguntar, José Andrés, els immigrants que van als Estats Units generen els problemes que denuncia Donald Trump o són també, en una altra qüestió, font de riquesa al país?
Jo penso que no hi ha cap duda de que la immigració, si s'aporta bé, és una cosa sempre molt bona per qualsevol país. Podem parlar de Catalunya, podem parlar d'Espanya, però Estats Units és un país d'immigrants. És un país que s'ha creat amb immigrants. Significa que va en contra de lo que són la base de la fundació d'aquest país. Jo acabo d'arribar de Tijuana, fa 6 dies vaig estar a Tijuana, la meva organització, el Central Kitchen, portem allà pràcticament 2 mesos donant de menjar, i el que puc dir que el que passa és que és gent que no té treball, que no té calés, que té fam, que els seus fills no poden menjar i on tenen una situació bastant inestable. Llavors és per la raó per la que ven als Estats Units o la gent ve a Europa. Ma, què es té que fer? És una... Jo estic d'acord amb el senyor Trump, amb el president Trump. Sí que tenim un problema humanitari i els Estats Units està en un lloc perfecte per ajudar humanitàriament aquesta gent que està a Tijuana. Ara, fer servir això per fer voler construir un muro que ningú vol, inclòs els republicans, és... Jo penso que aquest senyor, des que va prometre que volia construir això, ja no sap com sortir-se i ara està convertint això, que no és un problema, en un problema de veritat. Jo penso que al final el que passarà és que aquest senyor tindrà que dir no farem el mur i tindrem que obrir el govern perquè no podem continuar més de 20 dies amb el govern tancat.
Has tingut diversos enfrontaments amb Donald Trump al llarg dels últims anys i ara fa uns mesos es va publicar que et plantejaves entrar a la política. Això és cert? No. Ho planteges o no?
No, bueno, jo penso que tot ciutadà té que participar políticament. No podem ser que solament el dia que anem a les urnes, el dia que anem a votar, sigui l'únic dia que ens preocupem. Jo penso que la democràcia és de tots i que tothom tenim que fer l'esforç de participar dia a dia, contribuint a que la nostra ciutat, el nostre país, vagi millor. Al lloc que tu vius tens que contribuir. No pot ser que simplement estiguis criticant tot el dia. Tenim que portar a idees perquè sempre arribem a un punt d'encontre, no? Que és sempre per mi el millor punt. No pot ser que estiguis a un extrem o a l'altre. Tenim que entendre la persona que no pensa com tu, i jo penso que això és la millor manera. Jo amb el senyor Trump mai vaig tindre cap problema, el que passa que sí que tenia problema amb les seves declaracions. Jo tenia que obrir un restaurant amb ell, com ja sap molta gent, i aquí a Washington i vaig decidir que no ho volia obrir perquè jo simplement no m'agradava els comentaris que ell feia en contra d'immigrants, immigrants que jo sóc un d'ells i on molts dels meus treballadors són immigrants. Així que jo el que vaig fer és em vaig sortir d'aquest problema, i el que sí que hem d'intentar és que el senyor Trump sigui un president de tots, un president que representi a tots els americans i un president que realment sigui l'exemple de lo que Amèrica té que ser, no? un gran país que és líder al món i on té que estar lluitant per la defensa de totes aquelles persones que els seus drets no s'estan defendent, no?
El José Andrés acaba de publicar un llibre titulat Alimentamos una isla. Té relació amb l'experiència a Puerto Rico després del pas de l'huracà Maria al setembre del 2017. La primera pregunta que li volia fer al José Andrés és d'on ve aquest interès, aquesta vessant solidària, aquesta ajuda dels més necessitats. Com va néixer aquesta vessant teva?
Jo sóc asturià, però des de molt petit vaig arribar a Catalunya, a Barcelona, a Santa Coloma de Cervelló. Per això el meu català, demano disculpes, no és molt bo perquè no parlo tots els dies.
I perdona, fes, José Andrés, però és molt bo.
Bueno, ho intento. L'escric millor que el parlo, tu creguis o no, doncs, perquè mira, jo vaig estudiar molts anys en català i he llegit molt en català, però a vegades la pronunciació és el que sempre em falla una miqueta, no? Però jo em vaig criar al Baix Llobregat, els meus pares, que desafortunadament s'han mort aquest passat any, em vam criar a Santa Coloma de Cervelló, eren ATS a Belvitge, a l'hospital de Belvitge, i jo sempre vaig veure, no sols amb els meus pares, però tota la gent, el món de la medicina, com era gent que anava sempre molt més allà del seu treball, com sempre donaven sempre estaven allà pels necessitats, més allà de lo que la seva feina demanava. I jo penso, em recordo que la meva mare me van portar ja a la Creu Roja, ja a Sant Boi, a fer cursos de com ajudar a persones en cas de necessitat. I jo des de molt petit ja vaig anar després a la mili, al Juan Sebastián del Cano, vaig veure el món. Jo sóc de família treballadora, però no havia vist mai realment la gana i la gent necessitada. Ho vaig veure quan vaig fer la mili, ho vaig veure en Àfrica, ho vaig veure a Latinoamèrica, vaig arribar a Amèrica, vaig veure que inclús en el país més ric del món n'hi havia gent que necessitava a vegades un plat de menjar, i vaig començar així ja molt jove aquí als Estats Units, i quan van començar a haver-hi huracans i coses d'aquestes, vaig començar a anar. Per què? Perquè la gent té gana i un cuiner pot posar al servei de la gent el que ell sap, que és cuinar, i a poc a poc em vaig aprendre, i cada vegada era més el lideratge que agafàvem, era més i feien més menjars, i Puerto Rico va ser l'explosió. Vaig arribar, un gran problema, la illa no tenia menjar, la illa tenia problemes d'electricitat, de gas, d'aigua, i vam començar a fer 1.000 menjars el primer dia, vam acabar fent més de quasi 4 milions de menjars, vam començar 20 amics, van acabar sent més de 25.000 persones voluntaris. Al final vam començar amb una cuina i vam acabar amb 26 cuines. Això és el que vam fer, un grup de cuiners que vam dir: podem fer-ho, podem donar de menjar a tot aquell que tingui gana, i vam fer pràcticament 4 milions de menjar en unes poques setmanes.
Ara José Andrés parlava de 26 cuines, van arribar a fer 100.000 menjars diaris. És que a mi no em surten els números. Sí. Vull dir, com s'aconsegueix amb tan poca cuina fer tan àpat?
No. No, home, el dia més gran va ser 150.000 menjars. Teníem una cuina principal a San Juan, que fèiem 75.000. Són cuines industrials, són cuines grans. El que nosaltres vam fer va ser, una vegada que vam veure el problema, vam no podien fer tot el menjar en San Juan perquè tenien que distribuir el menjar a 2 i 3 hores de la capital. Així que vam començar a poc a poc, a una vegada que tot s'estava estabilitzant, vaig agafar grups de cuiners com si fossin les forces especials de seguretat i els vaig començar enviant a la illa. Llavors portàvem l'aigua, portàvem el gas, portàvem els generadors i activàvem les cuines. Deixaven equips de cuiners treballant, agafàvem gent local, més voluntaris, gent que no solament ajudava a fer el menjar, però que ajudava a distribuir el menjar als hospitals, a tota aquella gent que tingués necessitat d'un menjar. I al final, en un moment, vam tenir cuines treballant a la vegada. 16 cuines treballant a la vegada. A vegades portàvem el menjar amb helicòpter, a vegades amb vaixell. Cada dia anàvem a Vieques, anàvem a Culebra. El que vam fer va ser quants menjars podem fer, perquè la gent estava necessitada. I vam arribar a pràcticament una mitja de 120 a 150 mil menjars diaris a 2 o 3 setmanes, que va ser un moment crític. I, bueno, ens vam quedar allà 6 o 7 més mesos. I encara estem allà, el que passa que ara ja hem passat de donar de menjar a ajudar a la reconstrucció de l'illa.
Veu repartir molts sandvitxos, sancocho, que és un plat popular, que és una mena de cocido que es fa a Puerto Rico, també fruita fresca, i ets molt crític amb el paper que va tenir el govern dels Estats Units i també algunes ONG solidàries. Per què?
Bueno, perquè al final el govern sí que té que ajudar en aquests moments, i en Amèrica tenim es diu FEMA, que són els serveis d'emergència, i la veritat que és més allà que de la política, no és que siguin republicans o és que siguin demòcrats. La veritat és que FEMA a Puerto Rico, per moltes raons que podem analitzar en profunditat, per moltes raons, una d'elles és que no tenen representació a Washington, no tenen realment el seu vot no compta a Washington, encara que formen part dels Estats Units, l'Haití se va oblidar totalment. Jo vaig estar a l'Haití, i jo vaig veure, després del terremoto d'Haití, la quantitat d'ajuda que va arribar a Haití, a Puerto Príncipe, era època d'Obama, i la veritat que va ser increïble. Diferents grups de militars van arribar, la Creu Roja, etcètera. A Puerto Rico no es va veure ni la meitat de lo que es va veure a Haití, i no pot ser que si Estats Units pot anar a ajudar un país com Haití, no pot ser que una part d'Amèrica se l'oblidi totalment. Llavors la meva crítica no va ser que no van estar preparats, que realment no van estar preparats, però la meva crítica realment va ser que no van voler adaptar-se a la nova situació.
I les ONGs? Perquè això és el govern, però també hi ha les ONGs.
Bueno, tenim que separar les ONGs en dos parts. Una són els voluntaris. Els voluntaris, el meu cor i una gran abraçada a tothom, perquè tenim cents de mil, si no milions de persones al món sencer que estan sempre ajudant algú a través de ONGs grans i petites. La ONG que més critico és la Cruz Roja. Jo vaig néixer a Astúries, a l'Hospital de la Creu Roja. Te vaig dir, jo sempre ho he vist com una organització molt, molt maca. Clara Barton, la dona que va crear a la Guerra Civil Americana, després de la Guerra Civil Americana, va ser la fundadora de la Creu Roja. El meu restaurant, Jaleo, està davant de la casa on vivia ella. Per mi la Creu Roja sempre ha sigut una organització que me l'estimo molt, però la veritat és que Puerto Rico va fallar, no va ser un problema gran, no estaven preparats, i una vegada més no critico que no estiguessin preparats. L'huracà va ser realment desastrós. El que sí que jo vaig continuar criticant és que no se van adaptar a la nova situació, i això no pot ser. Quan tu tens una organització que ha estat tot el dia recollint calés del poble i rebren molts milions de calés a l'any, quan tu dones calés a una organització com aquesta, esperes que quan hi ha un moment com aquest estiguin allà per ajudar a tot aquell que ho necessiti. I en aquest cas no van estar a l'altura.
Vas tenir, com ens explicaves, la teva primera gran experiència d'assistència alimentària en una altra illa del Carib, Haití, i vas anar després del terratrèmol del 2010, que va provocar, recordem-ho, 150.000 víctimes mortals. Dius que a Haití vas entendre el que passa, per exemple, amb els menjars militars, aquestes imatges que veiem, que passa un avió, sí, i llença menjar, que es llencen en paracaigudes quan hi ha desastres ambientals. Què és el que passa amb aquests menjars? Perquè és una seqüència que nosaltres, a través de la televisió, no es veu, no? Que quan aterren aquests menjars, què és el que hi passa?
Sí, bueno, el que passa és... al començament pot estar bé, un dia o dos dies. Però passen moltes coses. Número 1, quan tu llances des d'un avió o arribes i ho deixes a un lloc i te'n vas, no saps realment el que està passant al lloc on vols ajudar. Això que el que nosaltres fem, que anem a vegades casa a casa, nosaltres sí que tenim intel·ligència del que està passant. I això és molt important. O sigui que tenim que acabar aquest sistema de llançar amb un helicòpter al menjar o arribar amb un camió i deixar-lo a la meitat de la plaça del poble i ens anem. No, això no és fer ajuda humanitària. Després, són molt cars. Poden costar de 10 a 15 dòlars. Per què? Perquè són militars. Són per operacions especials, per moments de guerra on no n'hi ha cuines i on els militars aniran a la meitat de la muntanya a lluitar i no saben quan podran tornar per tindre un menjar. Estan creats per moments de guerra, realment. I després ocupen molt espai. 40 menjars, 50 menjars en una bandeja normal, són solament 3 o 4 d'aquests, el que dèiem en Amèrica, MREs, Meals Ready to Eat, o menjars que ja estan fets per menjar ràpidament. Llavors, tenim que canviar això. No? Als Estats Units, com té calés, a vegades agafen això com solució. El problema és que moltes vegades no saben ni la quantitat de menjars que donen en una població, no tornen per dies o setmanes i aquella població se li ha acabat aquest menjar en dos dies. No tenen intel·ligència. Per tant, tenim que canviar la forma. Als Estats Units, que no deixa de ser líder mundial en com fer això, té que millorar, ens tenim que adaptar a aquest nou segle.
El José Andrés, en aquest llibre, Alimentamos una isla, parla, en aquest cas fa referència al que va passar a Haití, que vas veure fins i tot nens que jugaven, en aquest cas, a futbol, amb menjars que estaven, sí, que havien estat en aquest cas llançats, sí, per les forces especials, no?
També és que són molt dolents de menjar i tu pots dir, però és una crisi.
No és un moment d'estar si és bo o no.
El que passa que és un problema a vegades també de salut. Aquests són menjars que tenen molta proteïna, són bombes d'explosió proteíniques, i si tu li dones això a una persona de 60, 70 anys, els problemes que tindrà de digestió seran molt, molt, molt greus. I si té alguna malaltia, aquesta persona ho passarà molt malament. Significa que el que nosaltres fem és molt més senzill. Nosaltres intentem arribar, intentem adaptar-nos a la situació, intentem començar a activar les cuines locals, intentem veure quin menjar n'hi ha local, comencem a comprar a menjar local per començar a ajudar a les economies dels locals a començar a que creixin una altra vegada perquè la gent no se tingui que anar. Això ho hem fet ara a Guatemala després del volcà. Es diu volcà?
El volcà de
Guatemala, vam anar, hem fet allà més de 600.000 menjars, vam establir tres cuines, a el que va ser Escuintla i el que era Antigua, i el que vam fer des del començament és agafem gent local, els comencem a comprar tot menjar que tinguin, i això a ells els dona aquesta sensació de que les coses estaran millor demà, llavors no se'n van de la zona, comencen a plantar una altra vegada quan ja poden, tenen calés per anar a menjar a les seves famílies, tenen calés per contratar altra gent. En el moment que tenim aquest tipus de crisi, està molt bé que comencem a invertir calés en arreglar la situació. No solament donar de menjar o arreglar els problemes, però començar a que la gent puguem veure el demà com amb esperança, no? I amb il·lusió. Per això a nosaltres ens agrada sempre ajudar localment, comprant localment i contractant localment.
Hi ha una altra qüestió que també denuncies, que és la gestió que es fa dels diners, en aquest cas, per exemple, que es van destinar a Haití. És a dir, que la gestió dels diners a vegades no arriba on ha d'arribar.
Bueno, això ja és un problema que fem una vegada més. És una organització que quan ho fan bé, ho fan molt bé. Aquest any Amèrica ha viscut un dels pitjors anys de la història. Aquest any i mig passat hem tingut huracán tras huracán, els incendis, sí. El volcà de Hawaii. Ha sigut un any realment, realment complicat. I n'hi ha un moment que ja no tens més gent per poder arribar a tot arreu. Però sí que al final sí que n'hi ha calés del govern federal per ajudar a que la gent surti d'aquestes situacions. I a vegades sí que una de les coses que jo penso que el Congrés farà en aquest any que ve és com podem fer que els calés que n'hi ha del govern federal s'utilitzin millor, perquè a vegades penso que es pot fer més en menys, perquè el diner simplement no es gasti en coses que no es necessiten. I en el llibre tinc una de les situacions que van passar, que mentre a mi el govern federal m'estaven donant molts problemes, perquè n'hi havia un moment que ho fèiem i ho pagàvem de butxaca, però quan n'hi ha un moment que t'estàs gastant més de $500,000 al dia, ja comença a ser un problema important, i no pot ser que pensin que un individu com jo o una petita ONG com la és la que ho va pagar tot. Llavors sí que n'hi ha diners federals per donar de menjar en aquesta situació. Quan tota la solució estava a Puerto Rico, en aquest cas, FEMA, estaven negociant un contracte a no sé quants cents mils de quilòmetres de San Juan, en un altre estat, en Georgia, i se lo van donar a una companyia que solament tenia dues persones de catering. Com pots tu portar 30 milions de menjars, que és el que van contractar, des de Georgia fins a San Juan, quan n'hi havia molta dificultat amb els ports i amb els aeroports? Veus, tenen que canviar la forma. Se podia haver fet molt més ràpid, molt més sense gastar tants calés localment, tant els calés locals, i donant-li ja una oportunitat a la gent de Puerto Rico a que ells mateix es donessin de menjar a ells mateix, i en el procés, donant treball, creant empleo, etc.
Degut a tota la tasca solidària i humanitària que has fet al llarg dels últims anys, el passat novembre el congressista John Delaney et va proposar pel Premi Nobel de la Pau 2019. No sé què em vas pensar. Quan t'ho van notificar, has estat proposat per rebre o per, com a nominat pel Premi Nobel de la Pau 2019, que això ho coneixerem a l'octubre d'aquest any. Eh? Què et va passar pel cap?
Bueno, la veritat que no sé si és veritat o no. Això ho va dir el congressista, i dic jo que això ho ha dit serà veritat, el que passa que no és una cosa que en teoria sigui pública. Jo no sé si és veritat, però el que sí que puc dir és una cosa, que jo conec moltíssima gent al món, perquè he viatjat molt i he vist molts llocs on hi ha dones en homes fent una... increïble. En Àfrica, a Sud-amèrica, ja. Increïble, i ningú ho sap. I ningú els coneix. I aquests, per mi, són els herois de la nostra humanitat. Aquests són la gent que a mi a vegades em donen les ganes de continuar fent el que jo faig. Jo he tingut a lo millor la sort, per diferents raons, perquè la cuina està de moda, no sé què, que sempre que faig alguna cosa tothom s'entera. Però la veritat és que jo porto molts anys fent això, però ho faig perquè he vist molta altra gent que una vegada més ningú sap, ningú parla d'ells, ningú escriu articles, ni ningú t'invita a la feina, ningú està aquí amb vostè. I aquesta gent per mi són els herois. I aquesta gent és de...
Tenim algunes dificultats per escoltar el José Andrés. La comunicació amb Washington ens comença... Ara. Sí, sí.
Hola.
Sí. T'hem anat hi ha hagut algun moment que et perdíem.
Perdona.
No passa res. En aquest cas és la comunicació que se'ns...
M'he començat a moure. És que sentat molt temps. I llavors m'he mogut una miqueta.
Doncs deu ser això. Doncs deu ser això, el moviment. Doncs estigues...
Perdona.
No. Aquí et 5 minuts i acabem.
No m'estic moguent. Aquí estic.
Escolta...
És que a mi m'agrada molt el Messi. Llavors estava
pròxim. Bueno, escolta, aquest any obrirà, si no tenim malentès, amb els germans Ferran i Albert Adrià, el teu primer restaurant a Nova York. Una cosa que m'ha sorprès, preparant aquesta conversa amb la Marta Aguilar, és que encara no havies obert cap restaurant a Nova York. Com és això?
Bueno, jo obrir jo com diguem, com chef empresari, no. Però jo vaig arribar a Nova York al 91-92 amb Paradís Barcelona i el Dorado Petit.
Sí.
O sigui, que jo ja vaig treballar de cuiner a Nova York. El que passa és que me'n vaig anar i vaig acabar a Washington i allí vaig, diguem, començar la meva vida realment americana, no? Però sí que ja em tocava obrir a Nova York, ja era l'hora, i no anem a un restaurant petit, anem a una cosa molt més gran, on celebrarem el que és la nostra cuina, jo penso que ho necessitàvem. Llavors, per què amb Ferran i amb l'Albert? Bueno, perquè són els meus germans, són els meus amics. Ferran ha sigut, com no, el papa de, no solament de la cuina catalana, espanyola i mundial, però ha sigut una persona que ho ha donat tot per tothom. Tots són millor cuiners gràcies a que el Bulli, i Ferran i Albert Adrià assisteixen. I per mi, saps, fer aquest projecte amb ells no podia fer amb ningú més. El que passa que dic, aquest mercat, el Mercado Little Spain, serà un joc per tothom, perquè tothom vingui, perquè tothom ho senti seu, ho faci seu i vingui i tinguin casa seva fora d'on venim nosaltres. I que el que vulgui prendre el nostre, la nostra història a través de la cuina, dels productes, dels ingredients, allà tindran un lloc a Nova York perquè tots junts puguem fer que els nostres productes i la nostra història es coneixi més i tots puguem exportar i portar més turisme, no?
Ara deies, tots som millors cuiners gràcies al Bulli. Com la recordes, aquesta etapa, al Bulli? No sé si en tens nostàlgia, de vegades.
Home, mira, jo aquest any faré 50 i ja comences a veure, ara me'n dono compte que comences a veure la vida una miqueta com ja que comences a contar-li a les teves nanes, a les meves filles, ja les històries aquestes de l'abuelo, no? Però per mi va ser un moment molt maco, no? Va ser el Big Bang, no? De la cuina moderna, va ser la gran explosió de creativitat, que és una cosa molt maca, que he sortit allà a casa dels Dalís, però ens hem d'acordar que també Figueres, durant molts anys, 20-30 anys abans que el Bulli, i que Cala Montjó, i que Ferran Adrià, també va ser un lloc, no?, amb l'Hotel Empordan i tants altres llocs, que va ser també una explosió, no?, de lo que era una cuina moderna catalana, que no existia en cap lloc, inclús al País Basc o a la resta de França. O sigui que aquella zona sempre ha sigut un lloc on n'hi ha hagut, no sé, un duende, i que ha fet que persones com el Bulli, com Ferran, s'hagin convertit en el que s'han convertit. Per mi va ser un abans i un després, per mi va ser bastint molta sort que vaig estar allí com cuiner, anava als estius, és quan vaig conèixer Ferran, quan Ferran pràcticament tenia 22, 23 anys, jo tenia 15, 16, imagina't. Era un nano ben petitó, però per mi, clar, va ser un moment màgic de veure que tot era possible, que si treballaves fort i si treballaves bé, la sort sí que s'apareixia, però tenies que treballar, tenies que estar allà treballant. I jo vaig tindre molta sort de conèixer a Ferran des de molt jove, Albert des de molt jove, a Juli, està allà dalt ara mirant a tots com ho continuem fent, i a tota la família que som la gent del Bulli i tot sortit des de Catalunya, des d'Espanya, que realment ha influït la cuina mundial.
I a més allà vas tenir, si no tinc mal entès, vas tenir sota les teves ordres a Joan Roca, del celler de Can Roca. Ell estava per sota teu?
Sí.
I com el recordes? Era un bon alumne,
eh? Meu. Era com ara, no? És com ara, és la millor persona del món, la persona més generosa del món, la seva família, el respecte que mana quan parla, la sonrisa, i després el bon cuiner que és, no? Mm. I per mi sí que me'n recordo allò amb molt de carinyo, el vaig tindre uns dies a la meva estació, i quan vam acabar aquella primera aquella temporada que va estar ell, ens va invitar al seu restaurant a Girona, que era quan ell començava a fer una mica també la seva cuina creativa, i jo me'n recordo que per mi va ser un moment molt maco, no?, perquè que era veure que el que volia podia, no?, i per mi veure el que va fer el Joan Roca des de molt jove també al restaurant de casa del seu, de la seva mare, del seu pare, ha sigut una història molt, molt bonica de seguir, no? So, sí, per mi va ser un moment molt maco, i estic tan content de tot el que ell i la seva família i els seus germans han aconseguit, no? I no solament jo pugué dir que he treballat al restaurant número 1 del món, i que he tingut treballant al cuiner del restaurant un del món també, treballant en les meves ordres, està molt bé pel currículum,
sí, veritat, sí, no.
Però jo me'n recordo amb molt de carinyo, i som molt amics, i continuem la distància, ens tenim molta estima, i per mi la veritat que això és Tu quan dius l'èxit de la cuina catalana, l'èxit de la cuina espanyola, per què? Perquè és que n'hi ha molt bona gent treballant a la cuina espanyola. N'hi ha molt bona gent, on sempre tots s'han ajudat a tots. Tothom ha sigut tothom. Tots som família i tots hem compartit la sabidoria. Va començar amb Ferran, però ha continuat sense parar. Tot el que jo sé ho compartiré amb l'altre. I això és el que ha fet la cuina catalana i la cuina espanyola sigui la cuina que és avui al món.
José Andrés, ha estat de veritat un plaer conversar tota aquesta estona amb tu. Vaig llegir en una entrevista que dies, llegeixo textualment, dius: me acuerdo de mis épocas en Rosas antes de trabajar en el Bulli, cuando vivía en un apartamento minúsculo y destartalado. Mi única posesión era una cinta de Supertramp que escuchaba todo el día y era feliz. Me refiero a eso, yo era muy feliz cuando no tenía nada. Doncs amb Supertramp t'acomiadem. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ha estat un plaer. Alimentamos una isla, el llibre de José Andrés. Fins aviat. Gràcies, una abraçada.
Fins aviat.
Adéu, José Andrés.